11 de la nit a Ràdio Arenys.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Avui també ha declarat al Tribunal Suprem l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, com a testimoni. Munté explicava al fiscal que les raons que li va donar el president Puigdemont per dimitir van ser que es sentia desbordada tant per la feina com per circumstàncies familiars difícils. L'exconsellera nega raons polítiques i afirma que en aquell moment només es contemplava l'escenari de referèndum acordat.
Mi estado anímico no era el mejor, insisto, en ese primer semestre. Concretamente a finales de abril yo había perdido a mi padre y esa situación me afectó muchísimo, como es lógico.
¿Había razones de corte político, de naturaleza política, de desacuerdo con el camino que se iba a emprender?
No, porque estábamos trabajando en una vía de búsqueda del diálogo para poder acordar un referéndum con el gobierno del Estado y yo compartía y comparto perfectamente esta vía.
A hores d'ara, qui està declarant a la sala del Suprem és Pérez de los Cobos. Més temes. A Forcat preveu poca afectació per al mercat de la fruita dolça en cas que no hi hagi acord pel Brexit. En el pitjor dels escenaris, els aranzels se situarien en un màxim del 18% en préssec i nectarina, que acabaria pagant el consumidor anglès. Ens informen amb aquest tema Anna Martín o a U Lleida Ràdio.
En el cas de les pomes i les peres, l'increment del preu podria ser d'un 5 i un 9% respectivament. Amb tot, el director general de Forcat, Manel Simón, considera que això no repercutiria en la presència de fruita lleidatana al Regne Unit.
La nostra competitivitat i la nostra qualitat en el Regne Unit està assegurat. Els compradors del Regne Unit valoren sobretot la renovació varietal que s'ha produït en els darrers 10-15 anys a Catalunya especialment, i per tant, doncs jo crec que està assegurada la nostra presència i la nostra continuïtat en el Regne Unit, però sobretot el nostre market share, el nostre percentatge de mercat.
El Regne Unit és el destí del 4% de la producció de préssecs i nectarines espanyols i del 5% dels catalans. A més, també rep el 2% de la poma espanyola i catalana i menys de l'1% de la pera. Tot i això, per als britànics, el préssec i la nectarina espanyol representen entre el 73% i el 80% del total dels que hi ha als lineals. Pel que fa a la poma, representa un 3% i la presència de la pera és pràcticament inexistent.
I el pla de bastons ha condicionat l'execució dels pressupostos dels últims 7 anys a Sant Feliu de Pallerols i ho segueix fent. La urbanització ha deixat a l'Ajuntament amb un deute de 350.000 euros, un 25% de la ràtio, no massa elevat, però limitador de la despesa per la poca capacitat de generar ingressos del consistori. Idoia Sanz, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. És la principal conclusió de l'auditoria encarregada pel consistori que recomana que l'Ajuntament faci un pla econòmic de finançament. Jordi Vicente és de l'auditoria UniAudit Oliver Camps.
A l'exercici 2018, a finals, doncs hi ha un incompliment tècnic del que es diu la regla de la despesa i això implicarà tenir que aprovar un pla econòmic financer que recondueixi aquest indicador als valors que marca el Ministeri d'Hisenda.
L'alcalde creu que l'Ajuntament pot passar sense l'IC amb ingressos que ara per ara no estan contemplats en els pressupostos de l'any vinent, però que es podrien generar. Joan Casas és l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols.
Ha quedat clar que l'Ajuntament de Sant Feliu, des del meu punt de vista, ha fet una gran i bona gestió, ha guanyat en patrimoni i ha baixat en deute.
L'alcalde, el primer tinent d'alcalde, el secretari i els dos arquitectes que van tenir responsabilitats en l'organització del Pla de Bastons estan sent investigats per suposades irregularitats. L'alcalde diu que es tornarà a presentar a les eleccions per depurar les responsabilitats per les falses acusacions.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, 6 i 4 minuts, hora de saber a quin preu es ven el peix avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui qui s'encarrega d'apropar-nos al preu del peix des de l'Empordà és la Cristina Cantal. Cristina, bona tarda.
Bona tarda. Avui posem el focus a la confraria de pescadors de l'Escala per saber com els ha anat la jornada a la flota d'encerclament. Per saber-ne tots els detalls hem parlat amb la patrona major d'aquesta confraria. La Roser Güell explica com ha anat la pesca avui.
Bueno, avui poquetes caixes, 130 caixes de sardina en total, però ha anat més bé de preu, entre 24 i 25 euros. Ahir, en canvi, no sé què va passar, però en dilluns, normalment el dilluns hi ha bon preu al peix, n'hi varen haver 250 caixes, però només va valguer entre 7 i 8 euros. Va, depèn del dia. A vegades el peix, diuen ells, que no es deixa agafar. I avui deu ser un d'aquests dies, que deu ser més fondo i quan agafen el peix, doncs n'hi ha menys caixes.
A l'Escala, bàsicament, es pesca sardina i anxova, tot i que aquesta darrera espècie els està costant més de capturar últimament. La setmana passada sí que en van poder pescar, però aquesta setmana ha arribat anxova a la llotja, Roser?
No, només sardina avui. A la setmana passada sí, però no pas massa, eh? Vull dir, en total, entre tota la setmana, n'hi varen bé 400-500 caixes, no n'hi va pas bé massa.
La meteorologia últimament acompanya els pescadors. Tot i així, sembla que els dies que queden per endavant aquesta setmana pot haver-hi algun canvi que pot afectar el sector pesquer de l'Escala, com explica la Roser Güell.
Hi ha un dia que no sembla que sigui gaire bon temps. No sé si en la nit del dimecres al dijous o del dijous al divendres, però, bueno, vents de garbí, diuen, però aquí a vegades amb el vent de garbí també es pot treballar. Vull dir que no ho sé. Esperem que sí.
Doncs ja ho veus, Josep Maria, així està la situació a l'Escala. Anirem seguint a veure si al final pesquen més anxoves.
Doncs ho observarem. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
I avui, de fet, ahir i avui hem tingut la visita de pescadors francesos que han vingut a conèixer el model de pesca català. Ahir van estar a la zona de Palamós, a la cofradia de Palamós, i avui han estat a la cofradia d'Arenys de Mar per mirar de portar cap al seu país l'experiència de la cogestió a Catalunya. Hem pogut i hem tingut l'oportunitat de poder saludar-los, de poder parlar amb ells i de poder compartir i conèixer quina és la seva realitat en el dia a dia de la pesca a la Mediterrània francesa. Aquesta és l'entrevista que fèiem aquest matí a peu de llotja. Benoit, bienvenido, bonjour.
Bonjour, gracias para la bienvenida.
Mauricio Purido también, bienvenido, ¿cómo estás?
Buen día.
Vamos a explicar qué estamos haciendo aquí. Esta mañana ha habido... esta mañana, de hecho, desde ayer, estamos recibiendo la visita de pescadores franceses que han venido a Cataluña para conocer un poco el modelo, sobre todo de cogestión que estamos implementando aquí en Cataluña, ¿no, Benoit?
Sí, correcto. Yo creo que es un modelo que da mucho aire, mucha inspiración a los pescadores de ahí, de Francia, donde estamos, del Var, y hay mucho que aprender de esta forma de trabajar más horizontal, que da más papel al pescador, que muchas veces cree que no puede hacer mucho en el sistema actual europeo y tal.
Mauricio, es un poco, en el caso de Arenys, porque ayer estuvisteis en la Escala, en el caso de Arenys es un poco el maestro de ceremonias, ¿no? La primera experiencia de cogestión que se hizo en Cataluña.
Bueno, sí, uno de los compromisos que he adquirido y está en el orden del día es hacerles una presentación del histórico, porque ya llevamos ocho años trabajando en cogestión, de lo que ha sido nuestra experiencia. Y como podrán ver, cuando haga ya la exposición, es una experiencia muy variada, porque han pasado muchas cosas en estos ocho años, y en todas ellas lo importante es que creo que hemos sabido dar respuesta a las problemáticas que han ido surgiendo a lo largo de la actividad pesquera. Y esto es una de las cosas muy positivas de la cogestión, es que podemos dar respuesta de manera casi inmediata a los problemas que vayan surgiendo, y de ahí el éxito de toda esta experiencia que estamos teniendo.
Bueno, ¿cuál es la realidad? Desde Cataluña miramos Francia a nivel de navegación con cierta admiración, ¿no?, por la cantidad de barcos, por la tradición de navegación que hay, pero no conocemos bien, o al menos no se ha explicado igual, la tradición pesquera. ¿Cuál es vuestra realidad?
Pues yo creo que dentro del Mediterráneo hay realmente dos zonas diversas. Hay el Golfo de León, que va hasta Marseille, más o menos, y que ahí es correcto que con toda la plataforma y una mar productiva que tienen, hay una pesca más desarrollada, artesanal, industrial también. Nuestra zona, que es más al este de Marsella, la plataforma es estrecha, estamos con pequeñas cantidades de pescado, un trabajo que es una pesca muy polivalente, polivalente, con varios oficios, que su mira un poco, parece un poco a los artes menores que tenemos aquí. Y en aquella zona donde venimos, yo creo que lo que realmente falta es la unión y el trabajo común que se podría hacer. Yo creo que es sobre todo un factor humano que hemos un poco perdido, y una vez más yo creo que este viaje nos sirve para acercarnos y realizar que juntos se pueden hacer cosas y que los pescadores están en la buena situación para adaptar su propio trabajo al día a día.
Vuestro modelo es un poco el de embarcación pequeña, ¿no? Barca tradicional, pocos marineros en la embarcación y artes tradicionales.
Totalmente, es eso. Son barcos entre 7 y 10 metros. Los más grandes tienen hasta 12 metros de eslora, que se dedican a palangren en Genjal, pero mayoritariamente es eso. Son pequeños barcos con un patrón y un marinero a bordo. Eso es.
¿Y hay pez? ¿Pescáis? ¿O estáis en crisis como en muchas zonas de aquí?
Pues que es que nos falta mucha información. Es que estamos en una situación donde vendemos el pescado directamente y falta la información. Yo creo que es muy diverso. Hay unos que realmente ganan su vida y no te hablan demasiado de... no quieren, prefieren quedarse un poco escondido, ¿no? Y no quieren compartir lo que pasa. Y el resto, para el resto es muy difícil y se está perdiendo el trabajo. La transmisión de saber no se está haciendo. Y yo creo que realmente hay algo que hacer en relevo generacional, pero también en dar futuro y dar esperanza que se puede ganar su vida y vivir un poco mejor con este trabajo. Y estamos en un, como dijía, en un paso un poco clave para nosotros, que los viejos se van, se retiran, los jóvenes no tienen todo el conocimiento y hay que hacer rápidamente cosas buenas para darse un nuevo futuro, sí.
Decías que vosotros vendéis el pescado directamente, es decir, no hay subasta, lo vendéis directamente al pescatero o al restaurante, ¿lo hacéis así?
Es así, yo, mayoritariamente es así, hay unos grandes que venden a los mayoristas, pero no hay subasta. Realmente no estamos en la situación del Golfo de León, estamos en una situación de muy pequeña pesca, donde cada barco va a pescar entre 20 y 40 kilos al día, no es más, y lo vende todo él mismo.
Mauricio, es muy diferente a lo que hay aquí.
En ese aspecto, en ese sentido, sí. Ellos no cuentan con las cofradías, tienen las prodomis que tienen. Una cosa que nosotros no tenemos en las cofradías, que es la capacidad de legislar y establecer normas para gestionar la actividad, esto en las cofradías falta, pero en contrapartida las cofradías son el soporte logístico fundamental para los pescadores, es decir, nos proporcionan y nos garantizan la venta de nuestro pescado, nos proporcionan el poder tener hielo de manera permanente, gasoil y todo aquello que hace falta para poder desarrollar la actividad. Las cofradías tienen un carácter importantísimo en la pesca, lo que quizá ese elemento que tienen ellos la y carecen de todo lo demás que sí tienen las cosas, es muy importante, que es la capacidad de establecer normas para regular la actividad en el local, la actividad de los pescadores que viven en cada puerto.
Teniendo las prodomis que potencialmente están mejor constituidas o tienen más posibilidad de legislar, ¿por qué no funcionan?
Pues es interesante, no te puedo decir exactamente, pero yo creo que es un complemento entre lo que dice Mauricio y nuestra situación. O sea que el soporte logístico no lo tenemos desde las prodomis o en muy pocas de ellas, y sí, la capacidad legislativa la tenemos, pero la realidad es que hoy día no se ejerce esta posibilidad legal. ¿Y por qué? Porque también no hay el respaldo de la administración, y la administración ahora no está apoyando a esta figura de la prodomis, porque yo creo que desde Francia se ha centralizado mucho más el sistema, y esta figura que es muy vieja, muy antigua, no le ha dado el respaldo que necesita. Tal vez el futuro sería eso, sería actualizar la forma de las prodomis, que en la historia, porque vienen del medioevo, ha funcionado muy bien. Entonces es un poco reactualizar esta figura con la experiencia de aquí, yo creo.
Me hablabas hace un momento también de la presión que ejerce la pesca recreativa sobre vuestra área de trabajo, ¿no? Que me decías que es muy grande.
Sí, pues es una pesca fantasma en parte, porque no se dan cifras de la realidad. El único estudio que hay en Francia es sobre la lubina, donde se ha mostrado que pescan al mismo nivel que pescadores profesionales en todo Francia, así que la presión que ejercen los recreativos es real y muy importante y completamente fuera de control y de conocimiento. Y eso es un problema enorme cuando más compiten en el mercado, porque sabemos que además del recreativo hay furtivismo. Así que realmente estamos en una situación fuera de control y no da mucha inquietud.
Mauricio, parecido a lo de aquí, pero con mucha más presión.
Esto es idéntico a lo que pasa en Cataluña, a lo que pasa en España. La pesca deportiva se está convirtiendo en una pesca furtiva que establece una competencia desleal para con el pescador. Yo siempre he puesto un ejemplo, ¿no? Como si, en cualquier profesión de tierra, una tienda, ¿no? Bueno, ellos serían los manteros. Los pescadores deportivos serían los manteros. ¿Por qué? Porque realizan una actividad que incide en el recurso, que no está controlada en absoluto, que no se sabe cuál es el esfuerzo que ejerce esa actividad, y en muchos casos, pues muchos pescadores deportivos lo que hacen también es vender ese producto a restaurantes fundamentalmente, con lo cual es un aspecto muy negativo que se tendría que regular y que creo que la administración tenía que poner ya hilo y aguja para regularla de una manera real y que deje de ser lo que es.
¿Habéis visto la experiencia de la cogestión de la sepia? Ayer estuvisteis en Lampurdá, que está arrancando. Hoy Mauricio os va a explicar la experiencia del Sonsu, que ya hace años que funciona. ¿Es un modelo aplicable a vuestra realidad pesquera?
Pues no hemos acabado la reflexión, pero yo creo que lo que nos falta realmente es respaldo de la administración. Lo que la administración autonómica da a los pescadores, o sea, la posibilidad de establecer su mismo reglas y que se enteran en la ley. Lo tenemos legalmente desde la PDOMI, pero la realidad es que cuando se tomen decisión no están respaldadas por la administración. Así que esta capacidad legal que queda en los textos legislativos no la ejercemos. Es el problema principal que veo, es este intercambio directo con la administración que hay y que realmente nos falta. Estamos un poco como isolados o perdidos, cada uno en su pueblo, en su puerto, sin esta unión que se ha creado dentro de estos comités. Es la diferencia principal que veo hoy día. ¿Sí?
En vuestro caso, ¿qué sería? ¿Gobierno central, es decir, París, o sería la región?
De todas formas, de punto legal, tiene que ser gobierno central. No hay delegación de poder como puede existir aquí. Pero debería ser el Estado, hay delegación del Estado en la región. Eso sería el buen interlocutor, haría que convencerlo que es la forma de actuar.
Mauricio, supongo que, bueno, estas son cuestiones que cada país tiene su particularidad, pero que la idea general, la idea al menos, sí que se puede, sí que es extrapolable, ¿no? ¿O no?
Bueno, en cuanto a las competencias en materia, lo que Renoir no ha comentado es que fundamentalmente la que tiene la capacidad de legislar y de gestionar la pesca es Bruselas. O sea, las competencias en pesca fueron transferidas hace muchos años a la Unión Europea y los Estados miembros, en este caso Madrid, en el caso de España, poco tiene que decir en la macropolítica. Es en las cosas locales, en la gestión local, donde sí tenemos un margen de maniobra y en nuestro país hay un paso de transferencias de competencia a las comunidades autónomas, pero no nos engañemos, ese traspaso solamente corresponde a aguas interiores, que son muy pocos kilómetros de costa en nuestro litoral. En el caso de Arenys, por ejemplo, compartimos aguas interiores y aguas exteriores, que no es lo normal en la mayoría de los puertos. Pero si yo te digo que si te sitúas en el faro verde del puerto de Arenys de Mar y navegas hacia Canet, esos son aguas exteriores. Que nadie piense que aguas exteriores son aguas que están muy fuera. Son aguas que están en la propia orilla de la costa. Sin embargo, si navegamos hacia Barcelona, pues entonces a una distancia relativamente cerca de la costa, estaríamos navegando y pescando para nosotros en aguas interiores, y es allí donde la administración autonómica tiene plenas competencias. Pero en cualquier caso son pocas aguas,
Por tanto, como siempre, Bruselas, aquí estamos en guerra con, bueno, en guerra. Estamos tensos con Bruselas porque la pesca en la Mediterránea le cuesta mucho entenderla, sobre todo para determinadas artes. Vosotros, en Francia se ha hecho la reducción de flota de arrastre, de barcos grandes. Supongo que estáis en la misma situación.
Sí, lo que diría es que hasta ahora Bruselas principalmente ha gestionado las grandes flotas. ¿Por qué? Porque son las flotas que más impacto tienen sobre el recurso y sobre los grandes recursos comerciales. Digo esto porque creo que queda una posibilidad, un margen para gestionar la pequeña pesca de otra forma que la industrial. No a través de cuota por especies, a través de otras herramientas como pueden ser en particular la cogestión. Y yo creo que queda un margen, queda una posibilidad desde Bruselas, porque la política pesquera común se ha olvidado de la pequeña pesca. Y ha sido un problema, porque es como todo en parte del sector que se ha perdido en las cabezas de los decisores, pero también puede ser hoy día, yo creo, una chance, una posibilidad para el futuro, porque queda un margen para proponer. Y espero que en el próximo reglamento que se va a proponer desde Bruselas sobre el Mediterráneo, queda esta posibilidad escrita de cogestión, y vamos a aprovechar de esta posibilidad que nos va a dar, ojalá, el legislador europeo, para proponer cosas y proponer otras herramientas de gestión como es la cogestión.
Pues a ver si es así y podemos recuperar también la pesca en Francia. Muchísimas gracias por habernos atendido, mucha suerte y que podáis utilizar lo máximo de lo que nos ha ido bien aquí.
A usted, y realmente es un placer estar aquí. La calidad de recepción que tenemos es estupenda, da muchas ideas a todos los pescadores que a veces están un poco desilusionados, y nos ayuda mucho para rediseñar el futuro. Estamos muy, muy contentos.
Gracias, Mauricio. Que vaya muy bien, a ver qué se puede aplicar.
Vamos a intentar hacer las cosas bien. Renoir comentaba que hay tiempo para modificar las cosas, o hay margen para hacer los cambios legislativos. Yo lo que quiero añadir es que lo que no queda es tiempo. Queda poco tiempo. La pesca está en declive total, porque los recursos están muy mal, y de lo que se trata es de recuperar los recursos en situaciones saludables que permitan una actividad rentable para los pescadores y de proporcionar alimentos a la sociedad.
Gracias, Mauricio.
A vosotros.
Jordi, gràcies per atendre'ns aquí al Port d'Arenys de Mar. Esteu acompanyant aquest col·lectiu de pescadors francesos. Suposo que també aprenent una mica del que ells observen, no?
Sí, aprenent, i especialment passant-ho molt bé veient com ells pregunten absolutament tot, no? Tot el que veuen els interessa. És la gran sorpresa, no sorpresa tampoc es pot dir la paraula, no? Però veure com a totes les reunions pregunten sobre tots els detalls. Els pescadors els pregunten sobre les mides de les malles, sobre el tamany dels hams. Bueno, és un interès que poques vegades trobes amb visitants, no? Som uns pescadors, vull dir, autèntics.
I a més, suposo que a nivell nostre, des de l'administració catalana, poder explicar i poder ser model de com es fa la feina aquí també deu ser un motiu de reafirmament de tot el que s'ha fet fins ara, no?
Nosaltres vam començar precisament amb els pescadors d'aquí de Sonso, vam començar aquest model de cogestió pesquera, amb el que vam integrar científics i ONGs, i n'estem molt orgullosos, moltíssim. Com deia en Mauricio fa uns moments, el model tradicional no ha funcionat, estem on estem, amb una crisi pesquera generalitzada, perquè no, el model no ha funcionat. Creiem que el nostre és un model molt més útil, perquè es basa molt en la participació del sector i en el respecte del sector sobre la mateixa activitat que cada dia desenvolupa, i per tant estem totalment convençuts que ha de funcionar molt millor que l'altre.
En Mauricio s'ha expressat en uns termes un tant pessimistes, no sé si és excessivament pessimista o realment és un bon toc d'alerta per situar-nos en la realitat de dir: ei, compte, perquè estem jugant amb foc.
No, no, Mauricio San Mauricio el coneixem tots, ell sempre és molt radical, però en aquest cas penso que va bé. La crisi és una crisi de pesca general. Europa s'ha intervenint des de fa uns anys al Mediterrani, ara ho farà molt més seriosament a partir del 2020, vol entrar amb les flotes d'arrossegament i realment el sector està, la situació està complicada, està molt complicada, hem perdut moltes espècies estan sobreexplotades i hem de fer el que calgui per tirar endavant el sector, no podem deixar abandonar un sector tan estratègic com el sector de la pesca i per tant cal fer el que sigui. La cogestió ens sembla un molt bon model per fer-ho.
I després, escoltant aquest representant francès, mira amb certa enveja el paper que fa l'administració local, l'administració autonòmica en aquest cas, no? Que bé serien les regions, nosaltres seria la comunitat autònoma, no? En aquest cas la Generalitat i Catalunya, i troba a faltar precisament aquest paper un tant de proximitat que fa l'administració catalana al marge del paper que fa les cofradies. En això s'ho miren amb certa ens agradaria tenir-ho nosaltres, no?
Sí, noten, això és el principal que he notat, és aquesta enveja d'algú que faci de nexe. I parlàvem precisament d'això, si nosaltres teníem doncs animadors per poder, no dic que els animadors som la pròpia administració. L'administració en el fons som els que aglutinen i els que reuneixen el sector pesquer, els que reuneixen, els que s'ajunten amb els investigadors, amb els ecologistes i fem una miqueta de nexe. És a dir, som els que coordinem les maniobres, tot i que a l'hora de la cogestió tenim exactament el mateix poder decisori que la resta de les parts, fem la feina de dinamitzadors i d'animadors. És a dir, nosaltres muntem les reunions, nosaltres els organitzem, tot i que després el poder es reparteix. Vull dir, algú ha de fer aquesta figura, els francesos voldrien que algú ho fes i no tenen ningú. Els hem donat alguna idea, doncs, que busquin algun tipus d'ONG, que a vegades, només que ONGs, hi ha algunes associacions que treballen amb el sector pesquer per dinamitzar-los, doncs que busquin alguna entitat del seu país que ho pugui fer, perquè l'administració sí que els hi queda molt llunyana. És veritat que els hi queda molt llunyana i per tant no tenen aquesta possibilitat de que sigui ella qui aglutini, no? qui reuneixi.
Doncs en tot cas, ara sé que aneu a fer una petita presentació, agraeix que ens hagueu atès i bona feina. Mira, ja va bé que de tant en tant i que sigui des de fora ens reconeguin el model que tenim aquí. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs aquesta és la conversa que hem pogut mantenir aquest matí amb aquests representants francesos que demà ja marxen cap a casa seva amb tota l'experiència recollida a Catalunya.
El Far.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, JP Pimeni and the Blackbirds. Somebody. En la mar del Black Music Festival, JP Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells, i com a taloner el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març a 9:15 vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
1.000 euros! 1.000 euros! M'han tocat 1.000 euros!
En un establiment de l'Obet s'amaga una butlleta premiada amb 1.000 euros.
Rasca l'Obet i guanya premis en metàl·lic. 10, 20, 50, 100 i 1.000 euros per bescanviar en establiments associats de l'Escala. Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui parlarem amb les dues darreres representants d'un ofici que a poc sembla que va desapareixent i que, de fet, són les úniques que hi ha entre Barcelona i Tarragona. Tela. Bueno, tela, que diria aquell, tela que cortar, i segurament elles li respondrien tela que coser. Ivan Fernández, presenta'ns.
Doncs com bé dius, aquesta setmana coneixerem dues dones de mar que han treballat juntes gairebé tota la seva vida. Són xarxaires, remendadores, i de fet, com deies, les úniques dones xarxaires d'aquí de Vilanova. Avui volem conèixer una mica més sobre aquest ofici, per això saludem la Juani Rubio i la Montse Ferrer. Juani, Montse, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu?
Bé. Bé, bé.
De fet, com deia el meu company, sou les úniques xarxaires que trobem entre Barcelona i Tarragona. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Les últimes i no hi ha garantia de que vinguin més per ara.
De fet, és difícil trobar xarxaires arreu de tota la façana litoral. Per què costa tant trobar xarxaires?
Doncs, com molts oficis, s'han anat perdent. Vull dir, hi ha menys barques de llum i hi ha menys dones. És per això. S'han anat perdent l'ofici.
Ara no, digues.
El preu del peix també, aviam, si allò ja va molt barat, llavors no surten sous. Uh-huh. I clar, sense sou...
Ara només sou dues xarxaires, però recordo una altra dona de mar que vam fer aquí al programa, la Neus Benavent. Ella va fer un estudi sobre la figura de la dona en el sector pesquer aquí a Vilanova i ens explicava que antigament doncs, éreu fins a 15 xarxaires al moll de Vilanova.
Sí, sí.
I 17.
Fins a 17.
Jo he treballat en 17.
Per tant, imagino que ara el volum de feina és impressionant per vosaltres dues. Com ha canviat això?
Doncs per això que t'he dit. Abans, ara nosaltres treballem per 6 barques. N'hi ha 7 a Vilanova, només han quedat 7. I nosaltres treballem per 6. Doncs hi havia el doble de barques abans, fa anys. I s'han anat perdent.
I la forma de treballar també l'hem tingut que canviar, perquè, clar, dues dones soles no poden fer la mateixa feina que els altres. Mm-hmm. Llavors hem canviat les formes de fer-les i així anem una mica més ràpides.
A qui volia arribar? Com ho feu per confeccionar les xarxes vosaltres soles? Com heu canviat la manera de treballar?
Doncs abans treballem artesanalment igual. Uh-huh. L'únic que abans es treballava fent... És que, clar, sense veure-ho no es pot explicar gaire bé. Abans es feia la malla tal com la veus. I ara, en comptes de fer-ho així, l'ajuntem i passem més a via. Per dia, si abans per un metro trigaves 3/4 d'hora, uh-huh, ara amb un metro ho fas en 5 minuts. És diferent.
I la meva pregunta és, per què no es contracten més remendadores, més xarxaires aquí a Vilanova?
Això ho tindries de parlar amb els patrons.
Això són ells. Són ells els que manen.
De fet, en alguns llocs veiem com són empreses especialitzades en armar les xarxes les que s'encarreguen de fer aquesta feina, però aquí a Vilanova encara esteu vosaltres i no sé si en un futur aquest ofici seguirà viu aquí a Vilanova.
Doncs no ho sé, no ho sé. Però, de fet, per les sis barques que queden a Vilanova, amb la Montse i amb mi, en tenen prou per la feina de cada dia. Hi ha un dia que fan una avaria molt grossa, llavors ens han d'enviar a buscar gent que hi ha a Barcelona i els hi surt a compte pagar un dia o dos amb aquesta gent i no tot l'any 4, 5, 6 dones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir, però per la feina diària, amb ella i jo, en tenen suficient. No?
I el que ve de Barcelona és una empresa. Sí. És un home que ha fet una empresa, ell sol.
Escolteu, ahir parlava... Benvingudes, què tal?
Hola.
Ahir parlava, presentàvem, hi ha una iniciativa amb aquests nanos tutelats que han arribat a Catalunya, venint del nord de l'Àfrica, no? I que n'han agafat 13, els han portat a l'Escola Nàutico-Pesquera i els hi ensenyarà l'ofici de ser pescador. I, mira, una de les coses que precisament m'explicaven que els hi ensenyaran és precisament a remendar xarxes. Per tant, els ensenyaran a arreglar els forats i a deixar-les en òptimes condicions. Per tant, el que està fent la professió, interpreto, ara em dieu vosaltres el que penseu, no és tant desaparèixer com canviar, no? com evolucionar, a millor o a pitjor, això cadascú pensi el que vulgui, però si se'ls ensenya és perquè hi ha futur.
Jo no tinc, vull dir, no tinc cap informació d'això i no sé qui ensenyarà amb aquests nanos, perquè jo no conec amb ningú. Hi ha homes que remenden, però del nostre ofici, xarxes de la llum, jo, oi que no coneixem amb ningú?
No, és que no.
No en tinc ni idea. No. Si no és la xarxa de l'arrossegament.
Clar, és que hi ha molts tipus de xarxa i molts tipus de remendadors. Mm-hmm. Clar, nosaltres solament ens dediquem a lo que és a l'ofici de nit. Mm-hmm. Llavors, clar, hi ha els de dia, hi ha mil oficis dintre d'un mateix. Mm-hmm. Clar, no sabem en quin aspecte els hi ensenyaran a remendar.
Yes.
Quin art de pesca.
Perquè, escolta'm...
Però no sabíem res.
No, vosaltres no... Això és una cosa que us ho pregunto en sinceritat, eh? Sabeu remendar xarxes, però no les sabeu remendar totes, per entendre'ns. És a dir, només remendeu un tipus de xarxa.
Sí. Sí, clar.
Ah, però escolta'm, jo les veig des de fora, són totes iguals. Bueno, més grosses, més petites...
No, són totalment diferents.
Jo les veig allà estirades i...
Clar, aviam, la teoria tota és la mateixa. Mm. Jo em puc posar, i la Juaní igual, ens podem posar en qualsevol xarxa, pots fer-la. L'únic que nosaltres solament ens dediquem a les barques de llum.
Cosa que els que remenden a la xarxa de l'arrossegament, nosaltres podíem remendar una i l'altra, però la que nosaltres remendem és molt petitona. I molts homes que remenden la xarxa de l'arrossegament no saben, no es troben la xarxa als dits, saps? I nosaltres, a vegades que hem tingut de fer alguna cosa de l'arrossegament, així molt puntualment ho hem pogut fer, perquè la teoria és la mateixa. Però la nostra xarxa és la de la llum.
Per tant, entenc que la vostra xarxa és també més complicada que no pas les altres.
Bueno.
És més petita. És més petit el forat. Mm. Llavors, clar...
S'ha de tenir una certa habilitat, entenc.
Sí, sí.
S'ha de saber.
S'ha de saber.
Exacte.
En tot cas, vosaltres, quan fa que us dediqueu a això? Quan fa?
30 anys.
30 anys. Per tant, gairebé tota la vostra vida.
Sí.
Sí.
I per què vau decidir a començar en aquest ofici?
Jo vinc de família marinera. Mm-hmm. El meu pare era pescador... I llavors, bueno, pues, com no volíem estudiar en aquella època, pues, ala, aprendre un ofici. I el que tenia mamà era... I, bueno, pues, vaig començar i aquí estic encara.
Jo no vinc de família marinera, soc d'en terra, que passa que em vaig casar amb un pescador, la meva sogra era remendadora, la seva mare era remendadora... I jo treballava en terra i vaig tenir una criatura I quan se'm va acabar doncs, el temps que vaig estar parada, la sobra diu, vols provar-ho? I jo dic, ah, pues vale, i fins ara.
Per tant, tornem al que parlàvem abans, eh? Aquest ofici s'ha d'ensenyar. En el teu cas, te'l va ensenyar la teva sogra.
No.
Qui us el va ensenyar?
Vaja. Havien dues senyores que ens ensenyaven, sí. Dues senyores que estaven jubilades, i llavors ens ensenyaven a nosaltres.
Sí, sí, amb totes
les que... En totes les que hem passat ens ensenya quasi sí. La mateixa persona.
Sí, sí.
Qui eren, per curiositat?
Sí, sí, es diu Paquita, perquè encara està viva.
La Paquita i la Carme, oi?
Sí,
la Paquita i la Carme.
Sí.
Elles dues eren les que ens han ensenyat en totes. Totes les que hem passat per allà.
I vosaltres us plantegeu ensenyar aquest ofici en un futur?
A mi si m'ho plantegen i em diuen, doncs, bueno, amb les dues, evidentment, doncs, sí, cap problema. Ja, jo, ella va plegar uns anys i se'n va anar en terra. Jo no. I vam ensenyar, i jo vaig ensenyar amb una noia, vull dir, cap problema per ensenyar, però clar, doncs, si això, vull dir, no depèn de nantros. Depèn, doncs, dels patrons o de la cofradia, això s'ho tindrien de parlar ells, i llavors per nantros cap problema.
En tot cas, com dèiem, sou dues xarxaires només, l'ofici ha evolucionat, el material també ha canviat. Ara les xarxes entenc que també són més resistents que abans, per exemple. Però vosaltres, en el moment de decidir ser xarxaires, remendadores, vosaltres éreu conscients de la duresa que té aquest ofici?
No, des de fora sembla molt bonic. Molt, ai, estan sentades al sol... que bé, sí. S'ho passen perquè...
Anar xerrant.
Però una vegada a dintre veus que no és tan maco, és maco, perquè a qui ens agrada i ho fas a gust, però clar, és dur.
És que treballar 17 persones, que com havíem sigut juntes, 17 dones, s'ho passaven bé, eh? Treballàvem, però s'ho passaven bé. Ara també s'ho passem bé, som dues, però bueno, no és el mateix. El que passa que és molt dur, perquè a l'hivern, sobretot, tenim fred.
Clar, i és això.
Si no plou, treballem. Només parem quan plou.
Val.
I clar, l'estiu fa molta calor també a vegades. I estem amb un parasol, que tampoc tenim aquí un edifici ni res, estem allà enmig del moll.
Però escolta'm, això és una cosa que no he entès mai. Deixa'm-ho preguntar. És a dir, la feina de xarxaire s'ha de fer a l'aire lliure? És a dir, no se us pot fer una barraqueta, una nau o un algo que si vols... entri com un tubo, saps? És a dir, que entri la xarxa per un costat, surti per l'altre, però vosaltres estigueu allà sota a cobert. Ho dic perquè hem parlat amb
ja hem estat a cobert.
Ah, és que hem parlat amb xarxaires i totes expliqueu això. I penso, perquè ningú se li ha acudit posar-los una mena de tubo a aquesta senyora, saps?
Sí, no.
Bueno, un tubo no podria ser.
No, un tubo no...
L'arc de xarxa que nosaltres treballem fa 350 metres per una banda i arriba per l'altra banda a 500 metres.
Clar.
I d'amplada, doncs, grandioses.
No,
uns 4 camps de futbol,
més o menys. Ja
és el que li expliquem amb els nens.
Això no es pot posar en qualsevol lloc. No. Però allà al moll on era el nàutic antic, molt antic, sí que van fer un edifici i moltes vegades posaven allà les xarxes i ho podien fer la mar de bé. Però s'ha perdut.
I també
el que s'ha perdut? L'edifici s'ha perdut? No el troben?
No.
No, el ficau a dintre.
Ah, vale, diu s'ha perdut.
Abans havien unes normes que a l'hivern no es baixava al moll. Va. Estàvem en un magatzem. I no es baixava. Però ara, sent dues i així, a vegades feia més fred dintre que fora, i preferim estar fora també. Ja ens hem aclimatat el temps, i així ens veus amb mantes, i coses així, i llavors ja...
Ostres, quina paneta també, eh? Saps el que vull dir?
Que no! Llavors també, molts dies, si han pescat molt... si estan molt cansats, doncs el que li toca treure, diu, em truquem, diu, Hani, que no traiem, i nosaltres, festeta.
Llavors, clar, una això, cosa va per l'altra.
Això també passa, eh? Vull dir que no és tot
clar,
penúries.
Clar, jo t'he dit que hi ha coses bones i coses dolentes, hi ha de les dues coses.
Escolta'm, i m'heu parlat de dolors, evidentment, dolor a les mans, no?, de tants anys d'anar-li fumant. Evidentment les cervicals i l'esquena, això deu patir molt. I la vista? Perquè és un tema que amb les xarxeres no hem parlat gaire. La vista pateix? Les cositores patien de vista. Vosaltres també o no?
Sí, sí, sí. També, jo ja, jo, bueno, portem les dues ulleres.
Ja, bueno.
De prop hi ha ulleres. I jo em trec les ulleres...
Jo encara no me les poso,
bueno,
eh?
Bueno, però per presumida. És per presumida sol,
és més presumida,
eh,
ella.
No. Jo si remandem a l'aire lliure...
Sí?
Al carrer, o sigui, al moll, de prop no les necessito. Ara, si entrem en un magatzem, sí.
No, jo d'un any aquí i perdut visió, ja. Ja porto ulleres, ja no me les puc treure de prop, si no, no hi veig.
Déu-n'hi-do.
Aleshores entenc que el fet de perdre la visió també us fa tenir alguna mena de tècnica o truc a l'hora de buscar els forats, a les xarxes.
No.
Com ho feu?
Ens ho fan.
Ah, us ho fan.
Ells van traient la xarxa, sí, i van deixant uns senyals blancs. Uh-huh. Llavors nosaltres ens guiem pels senyals blancs. Tu agafes el senyal blanc i saps que allà hi ha un forat.
I el volum de feina, la quantitat de forats, això varia en funció del dia o com va? Quants forats acostumeu a arreglar en un dia, al llarg d'un matí?
Quasi cada nit que van a pescar sempre fan algun forat. Si el forat és una mica gran, en diem xapall. Sempre fan un xapallet. I però no té importància perquè ells, moltes vegades, s'ho cusen malament, només perquè aguanti, amb fil blanc. ¿Vale?
Vale.
I llavors, com que són sis barques, pues, el dia que li toca, ens ho treuen. Nosaltres treballem de 9 a 1. Si ens treuen molts forats, ja saben que no els podrem fer tots. Si ens treuen pocs forats... pleguem una miqueta abans. I és aquí. I llavors també, si el xapall és molt gran, perquè a vegades és grandiós, hem de fer hores a la tarda i molts dies pues, també treballem més hores del compte.
Ara parlaves del xapall, però també val a dir que vosaltres teniu com una mena de terminologia pròpia a l'hora de treballar. Jo tinc apuntades aquí algunes paraules que, aviam si me les podeu explicar, perquè no l'he trobat enlloc, el significat.
Paraules exclusives.
La primera és la de nyinyolar. Què vol dir nyinyolar?
Nyinyolar és juntar dos tels junts amb el fil. Per explicar-t'ho així, és que clar...
És a dir, fer la xarxa més gran, entenc.
Sí, ampliar-la o allargar-la.
I això només ho feu servir entre vosaltres? Vull dir, això és llenguatge de remandadores o només entre vosaltres?
De pescadors.
De pescadors.
De pescadors.
Sí, bueno, d'aquí al moll.
Sí, sí,
perquè te'n vas a un altre moll i potser li diuen d'una altra manera. Cada un ens hem fet, jo crec, que el nostre...
O sigui, fer una peça de llum es fa amb tels, no? Amb tels. Ajuntar aquests dos tels és anyinyolar.
I entestar? Què vol dir entestar?
Ho dic jo. els tels no medeixen 350 metres, que és el que medeix l'art, diguéssim. Doncs si els tels són de 100 metres, per dir alguna cosa, ajuntar un tel amb un altre a lo llarg és entestar.
Anyiula és a lo ample i entestar és a lo llarg.
Vale. Ho entenc. Sí, ja ho estic agafant, això. I la darrera... Li està dient la Juani que així, eh?
No, jo et dic una cosa. D'aquesta entrevista queden dos xarxaires a Vilanova i un xarxaire. Ja veuràs. Li van de mal a les 9, el teniu allà, enyinyolant, saps?
Enyinyolant, entestant, i ensimulsant és l'altra paraula que tinc. Què vol dir ensimulsant?
És com fer-li la vora a la xarxa. Per explicar-te avui perquè et puguis imaginar el que és.
Quan entestes un tel amb un altre, perquè quedi fort, s'ha d'ensimulsar. I ensimulsar, reforçar la vora. Primer reforces la vora de baix, després reforces la vora de dalt i entestes.
Clar.
I és això.
Per tant, és que clar, explicar-ho és una mica difícil.
Sí, és com a sobrefilar un, quan roba normal, quan sobrefiles, pues és com això, en Simulsa, és reforçar una bona.
Més o menys. Per això ho fèiem així.
Escolteu una cosa, sentim-vos ara fa un moment, m'enduc la sensació, m'enduc la impressió que la xarxaire és dona. No sé si per tradició o perquè, bueno, perquè així han anat les coses, però la xarxaire és dona. I l'home que pot cosir xarxes, xarxaire no és. És un remendador de xarxes, però xarxaire, la figura de la xarxaire és una figura femenina.
Sí.
És així?
Sí.
Es deia que era pels dits, perquè les dones tenim els dits més prims, més petitets, i el forat, com era tan prim, tan poca cosa és, llavors a nosaltres ens cabia millor la mà.
Hi ha homes que remenden, però la nostra xarxa no la volen ni veure, perquè és difícil.
És difícil.
És un foradet molt petitó.
Creieu que és per això, potser, que la gent tampoc no s'acaba d'animar a dedicar-se a ser xarxaire, a ser remendadora?
Jo crec que també és poc coneixem. O sigui, ara comencen a saber que hi ha remendadores a Vilanova, però fins ara ningú sabia que estàvem allà.
Saps què passa? Que només podien ser remendadores o filla com ella, dona... I era, doncs, un cercle...
Una mica tancat.
Llavors... Com que només podien ser? És a dir, si no era del cercle familiar, no podien ser-ho?
No, no pot ser remendadora.
No.
Abans era així. Perquè era perquè així la filla i la dona tenien un lloc de treball, una ajuda per la casa. Perquè en principi era la dona treballava per una ajuda a la casa.
De fet, tu mateixa em comentaves fora de micros que tu t'han aturat pel carrer, t'han preguntat a què et dedicaves i quan els has explicat doncs no sabien
no
ni que existia aquest ofici.
No, i vas al metge i et pregunta de què treballes i li dius i et posa unes cares rares dient què m'està dient, però bueno, llavors acabes dient treballo al moll de Vilanova i punt, i ja està. I no dones moltes explicacions perquè si no, clar, tens que explicar-ho tot i clar...
Al final cansa, vas a la vida.
Cansa,
la vida
a vegades sí.
La vida dona explicacions.
Sí, no.
Tu, que vinguin a veure-ho, no?, si ho volen saber.
Clar, estem al moll de Vilanova cada dia.
Ja venen a veure-ho,
però ja venen.
I sobretot a l'estiu, allò sembla, mare meva.
Ja veu sortir a més fotos, no? Sí o no?
Sí, moltes.
I quadres, a més a més.
Quadres, fotos, pintures...
Sí.
Que fort.
Il·lustracions, bueno, sí, estem bastant...
Bueno, sou dos models, eh? No?
Sí.
Mira, jo a mi m'agraden les coses de vegades molt absurdes, no? Ja us ho dic per ara, però la cadira segur que deu ser especial. És a dir, cada una deu tenir la seva cadira, i deu ser una cadira que deu tenir molts anys. Vull pensar això, després la cosa no serà així. I la cadira deu ser molts anys i deu ser d'aquelles coses que segurament quan plegueu us en portareu, o no?
Dues cadires, no una, eh? Dues.
No te l'emportes, la regales a la que ve darrere. Vull dir, perquè jo vaig plegar una temporada i li vaig regalar a la que venia darrere. Però ara les he volgut agafat una altra vegada, eh?
Però si no ve darrere ningú, però se les tindrem d'emportar cap a casa.
Les tindrem al museu, perquè són antigues.
Sí? Explica'm.
Són cadires de fa molts anys, que el cul, diguéssim, és d'espart, i llavors ens podem clavar les agulles, llavors a la cadira que enganxem la xarxa tenim un ganxo per enganxar la xarxa, i no són cadires normals.
I cada un té la seva. I tu tens les teves i no li deixes a ningú.
I d'aquestes cadires, abans n'hi havia moltes, clar, però ara ja no tantes.
Però ara no.
No es troben a l'IKEA, eh?
No.
No sé si amb això que estem explicant ara de la cadira estem convidant massa la gent a que es faci remendadora o xarxaire. Aquest ofici, però, també ha de tenir coses molt maques. Sí. Quines coses maques té aquest ofici?
Doncs, bueno, si t'agrada treballar, diguéssim... Perquè nosaltres treballem per 6 barques i tenim 6 jefes. Mm-hmm. Però, com aquell que diu, treballem les dues per nosaltres, perquè ells arriben. Ens donen la feina, i se'n van. I llavors nosaltres, vull dir, fem i desfem, m'entens? El treballar a l'aire lliure, pues, ens agrada i té, vull dir, té aquest encant.
I treballar amb ella és superfàcil. És superfàcil.
I amb ella també.
Jo soc més rondineta, més així, però treballar amb ella és superfàcil.
Jo soc més tranquil·la.
Sí, sí, som totalment diferents.
Però no, no, estem...
Però 30 anys aguantem.
Estic superbé.
Som un matrimoni.
Després de 30 anys, imagino que coneixeu tot sobre la... sobre vosaltres. És a dir, vosaltres esteu tot el dia xerrant i us expliqueu totes les coses que...
Exacte.
Que us passen. Imagino que la comunicació entre vosaltres és fonamental.
Exacte. Sí, sí.
Sí, 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 sí. Si no ens veiem en dos o tres dies...
Buah, aquell dia no veig...
Amb mig matí ja en tenim prou.
No, home,
sí, aquí... sí, ens posem al dia al moment.
Escolta, us queda... Vaja, jo no us he vist, però per la veu no sou, no teniu 20 anys, però us queden uns quants anys encara de remendar, o no?
Jo sóc l'última que plegaré. En teoria seré l'última.
Jo en tinc 56.
Veus, us
queden... I jo en tinc 49.
Bueno, escolta, és a dir que vosaltres això del futur de la pesca i tal, més enllà del que es digui per família, per convivència, per marit, per pare, us importa també per la pròpia feina.
I jo a casa, tots menys la... Tinc un fill i una filla. La nena no treballa, però l'home i el fill i jo tots treballem, perquè és pescador l'home i el fill. O sigui, tots depenem de mar. Sí, sí, sí.
I això què? Pinta bé o no?
Jo ara no. Jo abans també era així. Era de vinc de pare, tenia el meu home, ara ja no... I...
No,
tinc el meu home, però no és pescador.
Que s'ha enviudat en 3 minuts,
no
pot
ser. No. A l'home el tinc.
doncs això de la pesca està malament. El futur de la pesca està malament. Està malament, sí, sí, sí. No hi ha masses ganes de que això tiri endavant. I vull dir, en tots els oficis posen pegues en comptes de donar-los, doncs, aviam, coses perquè tirin endavant, és al revés.
A mi m'encantaria veure 5 o 6 nenes remandant.
No, però no només remandant, sinó a pescar, o sigui, amb les barques.
Amb barques i així, allà...
Van plegant. No sé quant durarà, però han plegat moltes barques.
Però voleu que us digui una cosa? No estic d'acord, perquè amb gent amb l'energia que teniu vosaltres, escolta'm, això ho traurem endavant, estic convençut. Així vull acabar el programa d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Juan i Montse. Una abraçada ben forta.
Gràcies a tu.
Us vindrem a veure a Vilanova un dia, i us farem moltes fotos.
Aviam, si és veritat.
Vinga, va, fet.
Només teniu de baixar el moll.
Gràcies, fins demà.
Gràcies.
Adéu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar. Que ella respondrà, no et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a L'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de L'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sí.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ja torna a passar-me, ja tornen a arribar les ganes de tocar-te i de respirar-te. De prop, flames de vida eterna em donaven un descans, però han decidit que ara torna a ser un bon moment.
Bona tarda, són les 7.